Les tardes a Gràcia, 107.7 FM.
Tarda, amics i amigues, altra vegada entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca del Coll a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM, la vostra ràdio, divulgant la poesia, el haiku, la tanca, els contes curts, etc., de diferents poetes, així com dels nous talents i també dels col·laboradors d'aquest programa. El nostre programa és de divulgació, donant importància a les disciplines poètiques més singulars, i volem arribar a les noves generacions aportant coneixements que ajudin a fer anar endavant en l'estadi poètic, especialment en haiku i tanka, que són disciplines japoneses les quals formen part dels Premis Literaris Grau Miró del barri del Coll, on tothom hi és convidat. Ens podreu seguir el dijous de 6 a 7 de la tarda, el dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a les 22 hores, dissabtes a les 14 hores i diumenge a les 11 del matí. Recordeu que esteu a Ràdio Gràcia 107.7 FM. Ens acompanyen avui en aquest programa Susana Domene, Joan Ignasi Elias, Mihoko i Yeray. I donem les gràcies a Jordi Domene, que fa possible aquest programa. Us parla Salvador Barrau. Bé, bona tarda, doncs tornem altra vegada amb el nostre programa. I desitgem que us sentiu bé amb aquest mes de maig florit, que tant fa fred com fa calor, o sigui que, com diu el refrany castellà, hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. O sigui que jo avui en aquest moment vaig més abrigat que el mes de gener. Bé, el meu és patològic, però bueno, deixem-ho córrer. Bé, doncs començarem avui, bueno, deixarem pas a Joan Ignasi Elias, que com sempre porta molt acuradament preparat els haikus. Els haikus que ens ha de llegir. Doncs endavant, sí. Joan.
Avui volia començar amb uns haikus de la poesia japonesa des del segle XV fins al XIX. És una breu selecció, eh? No us espanteu tampoc.
Sí, no, haurem de fer més programes.
Bé, el primer és d'un poeta que es diu Moritake. Va viure entre el segle XV i el XVI i té un haiku que diu: flors que tornen volant a la branca eren papallones.
És macoet.
Sí. Els dos següents són de Basho. Basho va viure en el segle XVII i el primer haiku diu: aquest camí ja ningú el recorre, excepte el crepuscle. I el segon diu: un raig d'eternitat, descobreixo les fulles caigudes al meu jardí.
Són haikus d'un mestre del haiku.
Són... sí, realment autèntiques.
Autèntiques.
Sí, sí. Bé, els dos següents són de Onitsura, poeta que va viure entre el 17 i el 18, i el primer d'aquests haikus diu: obeir, fins i tot les flors silencioses a cau d'orella interior. I el segon diu: un vent fresc, omplint el firmament, veus de pins.
Per servir les veus de pins és una...
Aquest et sembla una mica curiós, eh? Perquè és, això és clarament com una metàfora, no? I em sona una mica estrany, no? En aquest tipus de poesia, no?
Sí, sí, perquè les veus de... Se sí. De les veus del pins, no?
O en tot cas, sí, sí, una personificació, no? De,
sí,
com objecte, si tal, no?
Sí.
Llavors...
Sí, com una ometopeia.
Però si parlessin, sí, no?
Sí, una mica també. Sí, sí.
Els pins parlessin.
Llavors, ometopeies sí que es fan servir, com el haiku.
Sí.
Però... Potser,
sí, per tipus potser de persona...
quan un tro o quan una muntanya retumba,
sí.
Llavors sí que entra. Però aquí, els veus dels pins, què deia? És curiós.
Sí, sí, com si els pins parlessin, no? I això és...
És l'ànima del pis.
Exacte, sí. El següent és d'un poeta del segle XVIII, que es diu Chillo, i diu... El que la curta li atorga el seu perfum. Flor de la prunera. Després, d'un poeta del segle XVIII, de Llosa Busson, dos haikus. El primer diu: frescor matinal de la campana s'allunya al toc de la campana. I el segon diu: pluja d'estiu, milers de paraules sense treure la meva ploma.
A veure què, torna a dir aquest.
Pluja d'estiu, milers de paraules sense treure la meva ploma.
Que les pensa però no les escriu, no? Sembla que digui.
Sí,
sí, que és aquesta és la
com si li vinguessin, no?
Element,
inspirades
però,
per la pluja aquesta, no? La sensació de la pluja, no?
Sensació, sí. Sí.
I sense posar-se a escriure li venen...
Al cap.
Al cap.
Sí, sí,
paraules.
Aquests són aquells silencis que no completen les frases.
Si t'has d'imaginar la cosa, sí. Va. Com va?
L'imatge, no? Sí.
Els silencis que tu hi has de posar una mica...
L'imaginació, també, no?
Has d'entendre i has d'intuir el que està dient.
Va més enllà de l'imatge, no? Que et dona, has d'entrar-hi una mica.
Ara, en lloc de ser un haiku fos un poema, sí. I està ploguent i no tinc paper per escriure les milers de paraules que veig i tot allò, i acabes que falta després, falta,
no? Sí.
Falta paper.
Sí.
I aquest en dues paraules ho explica tu.
En 17 síl·labes, doncs, et fa, et situa en un...
És molt complicat això.
Sembla més fàcil, però...
Sembla més fàcil perquè és més curt i al revés. És molt més difícil perquè és curt.
Has de sintetitzar, sí. Al mateix temps has d'invitar aquest univers que tu sens i que l'altre ho ha de captar.
Has de transmetre i l'altre s'hi ha de ficar dintre, no?
Per un moment jo deia, torno a repetir perquè dic, a veure què interpreto. Ho ha captat més aviat ella, veus?
És que l'estic ara treballant el tema del haiku i...
Ja l'estàs trobant...
Més, ja se m'apropa ja més al que és un haiku de veritat, se va apropant una mica.
Bueno, aviat tindrem
una si no...
fin nova.
Sí, sí, això.
Se va apropant.
Molt bé. Bé, després tenim un poeta que es diu Issa, del segle XVIII-XIX, i diu... Amb gran assossec camino sol, i sol m'alegro.
No s'ha aparellat ningú, això també. Bueno, és estar...
A vegades es baralla amb un mateix.
És estar amb si mateix. Sí. És estar amb si mateix i...
Sí, sí.
Sí, sí.
Bé, el següent diu... Vaig a sortir. Gaudiu de l'amor... Mosques de casa.
Bueno.
Li poden entrar sí, totes, no?
Curiós, això de l'amor i les mosques, sí.
Bueno, clar, la natura és això, hem de respectar la natura, hem de respectar, doncs, tot. Yeah. I...
Però quan ell se'n vagi, primer que se'n vagi.
Sí,
ja,
exacte, jo em vaig a sortir i...
I vosaltres ja podeu fer-ho com...
Passeu-s'ho bé, però jo ja me'n vaig.
Jo me'n vaig.
I això que són, a millor no parles si són aquelles mosques dels, dels cavalls, oi? I aquestes quan les veus ja, ja apretes de córrer per l'altra porta.
Sí, sí.
Però ara...
Bé, l'últim de, ah, sí que... de l'Issa diu... Canta el cucut. Mosques i altres insectes. Escolteu bé.
S'ha d'escoltar tot. Sentir, sí. Sentir la natura en aquell moment.
Bé, invita les mosques i altres insectes que escoltin el cucut. Sí, això.
Sí, sí, això és audiència també. L'audiència en el, com es diu, en el Gran Teatre de la Naturalesa. Queda bé això.
És un bon títol.
Un bon títol. Bueno, estic inspirat avui, bueno. Molt bé, doncs, bueno, ha estat un, una bona tria, eh? Algunes ens has fet pensar i tot. Bueno, són els, els grans haikus dels grans mestres. Sembla que siguin, unes, uns escrits molt senzills i molt, molt infantils a vegades, i el que fa rumiar és entendre'ls, perquè aquí t'has de situar en cada moment, cada estadi que està escrit, i hi ha una cosa que no, hi ha, no, no passa el temps, o sigui... El mateix del segle XVIII, segle XVII, el segle XXI encara és vigent. Això no pot dir qualsevol poeta. Eh? O sigui,
poden dir pocs.
Sí. Ho diuen pocs, no aquesta la veritat. Bueno, ara en contrast amb el haiku, en Gerai ens recitarà uns poemes que són guanyadors també d'un concurs escolar. En Gerai va primer d'ESO, també ha guanyat primers premis. Tenim aquí un futur poeta, bueno, ja és un poeta, però que ara des d'aquí el potenciarem, aquesta plataforma que es diu Radio Gràcia, sí, sí. I el Teatri de Butxaca.
Això serà imparable.
Però ja no podrà, ja, les editorials faran cua. Doncs vinga, què ens llegeixes i digue'ns el títol.
Llegirem un segon premi de poesia del concurs aquest, del cicle inicial de la primària, i es titula La família. La mare és genial, el pare és igual, els fills sempre estudiant i jugant, els avis sempre ajudant. Tots junts vivim la vida, i és molt divertida. Els nens anem a l'escola, els avis ens acull a la tarda, estar amb ells mola. Els pares treballen molt, tot el dia gairebé, però quan estem tan junts, ens sentim molt bé. Quan són les vacances, anem a la playa i a la muntanya, viatgem per tot Espanya. Els meus avis viuen a Galícia, al costat de la playa, i la meva tieta Mar viu a Granada, pel que fem un llarg viatge. Recomano a tots gaudir de la família, ja que estimar a tots, ajudar-los i sentir-los a prop és una delícia.
Això és una oda a la família.
Sí.
Del cicle inicial, de molt petits.
Molt bé.
Doncs...
Hem de recordar que aquests poemes són fets per a alumnes. L'edat són 12-13 anys, no?
Hi ha molt, si està des del cicle inicial de la primària.
I aquí va ser aquest que l'últim que hagi fet.
Era del cicle inicial, la segon... Sí, a lo millor de 6 a 10 anys.
Bé, però sí que fa bé.
Sí, sí, està bé.
El següent també és del cicle inicial, és un exercici de poesia, i s'anomena La Rosa. Oh, Rosa, tan vermell que ets, tan maca que ets, ploraré de veure't en un jardí vermell. Oh, Rosa, tilla verda, grans pètals vermells, per Sant Jordi el regalarem i en un llibre t'acompanyem. Les teves punxes em fan por, perquè si les toco em fan dolor. M'agrada la teva olor, perquè em fa sentir dolçó.
Molt bé.
Després tinc aquí un altre del cicle mitjà de primària, un tercer premi de poesia.
Molt bé. I
s'anomena El món canvia. En un món sense colors, els somnis s'han fos. Tot buscant alegria, he trobat la sinfonia. Després he trobat el color, de l'olor i de la calor. La gent ja ve, ja venia, sonava l'alegria. Els ocells cantaven i a mi m'alegraven. La gent saltava, cantava i ballava, i jo m'alegrava. Cantem cada dia el cant dels ocells, tots buscant els somnis per fer un món millor. La crisi acaba, tothom té treball, i ja n'anem cap avall. Els somnis han tornat, i ningú s'ha espantat. He trobat la sinfonia, el color, l'olor i la calor. La gent ha vingut, i l'alegria sona. Els ocells canten, i a mi m'alegren. Ara per fi tenim tots un món molt millor.
Molt bé. Pues està molt bé. Més que un exèrcit, potser hagués estat un altre, no?
Un tercer premi ha sigut aquest.
Ah, el tercer?
Sí.
L'exèrcit era la...
L'anterior.
I ara, doncs, continuarem amb la Susana.
Si sí, vols els contes 100, que porto?
No, perquè si no portes contes, trobarem a faltar.
Jo porto, com sempre, el contes és d'un samurai i es titula El noble samurai. Un vell dia d'estiu, un noble samurai, fàcil de reconèixer pel seu aspecte d'home de guerra. Els seus maneguins metàl·lics, la seva cuirassa de quatre plaques i els dos sabres tradicionals. Entra en passa ferma i tranquil·la a un modest alberg rural. Ens trobem al segle XIV, en un poble de la gran illa de Honshu. Un núvol d'insectes zumbeja a l'aire calent. El noble samurai asseu i encarrega un plat d'arròs. Descorda la part alta de la seva cuirassa i diposita amb precaució i respecte els seus dos sabres. És l'únic viatger. Menja portant-se els bastonets a la boca amb un gest harmoniós i precís. De sobte, se sent una cridòria. Tres homes guerrers, rodamons, sense amo, menys semblat en realitat a lladres de camí ral que autèntics samurais, i rompen a la sala. Interpel·len grolleramente a l'hostaler, reclamen sake i s'asseuen de mala manera. Les seves espases brillen. Tot d'una, un d'ells se n'adona de la presència del samurai silenciós, amb el nas sobre el plat, els dos sabres magnífics al seu costat. L'home l'assenyala amb els seus companys. Els tres bandits es consulten amb la mirada i en veu baixa. El samurai es troba sol i confiat. L'hostaler, que no és un home de guerra, no compta. Ell són tres. Porta la mà a la guarda de les seves espases, a punt de saltar. En aquell moment, el noble samurai aixeca descuradament el bastonet que empunya amb la mà dreta, i amb un gest sec i net, ràpid com el llamp, clac, 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 esclafa tres mosques que li brunxien a les orelles i torna a posar-se tranquil·lament a menjar de nas al plat. Els tres bandits deixen tres monedes de cobre damunt la taula i surten de l'alberg en silenci. Quan un adepte del Zen, un savi, s'ha lliurat de desitjos, de vanitats i de pors, quan el seu jo s'ha esborrat, quan es troba obert a l'infinit de l'atma, en el seu interior, llavors, pot vèncer sense sabre, sense espases, sense combat. Aquesta és l'explicació que dona.
Els va vèncer psicològicament.
Sí. Sí, sí.
Com aquests ens aixequi, ens afaita...
Clar, clar. Es veu que va despistar amb el bastonet, va despistar i els altres van pensar...
Va fer una exhibició de tècnica, sí. Que va dir... Este,
aquí, millor no.
Això.
O sigui, ell no volia guerra, no? Ell volia pau, i al veure que feia així... Deixem-ho. Aquest...
Com s'aixequi i dirà... Mi espada, prilla más que la tuya.
Per això, volia explicar vèncer...
Bueno, m'agrada.
Explicar vèncer amb... Aquí és un llibre que tenia a casa, dels millors contes fent. Són... Tinc aquí uns quants.
Evidentment, hi ha la reflexió de que...
Clar.
hem de vèncer.
Sense sabres, sense espases, sense combat, en pau, no? O sigui,
de fet,
a les bones.
En aquest cas és un cas de demostració d'una tècnica, però també pots vèncer amb la paraula, convèncer.
Sí, no, de moltes maneres, sí.
Bueno, creus que dia
sempre té l'ensenyança del cent, sempre els contes surt, no? L'explicació.
Bé, doncs ara continuarem la millor que jo amb el llibre El espacio interior del haiku de Vicente Aya i de l'editorial Schindler Ediciones. I farem dos haikus i acabarem aquest llibre i donarem pas a un altre autor. I comencem amb aquest que diu, que és de Kiyoshi, que diu: una hoja de paulònia mientras le daba el sol cayó.
Kirito ha hiatari nagara ochi ni keri.
I ara un altre que és de Ampu. Diu: así es la alondra, una voz que cae en picado, y cuando la busco, nada.
Koe bakari ochite ato naki hibari kana. Perdón, tan rápido, ¿no?
Claro.
Sí, que... sí, sí. Se oye, pero desaparece.
Bien. Sí, doncs ara començarem. Sí. Bueno, continuarem, perquè havíem de quedar. Hem repartint els haikus i els llibres. I ara farem el haiku del mestre de Kawaguchi Teishi, recopilació i traducció de d'Àngel Ferrer i Yayoi Dojo, i és de l'editorial Shinden Ediciones. I aquest diu així: la primavera perfuma com l'encens la meva cel·la.
Motenashi no kunko ware ni haru asaku.
I aquesta altra que diu: juga en el port entre els pals dels balandres la llum i el vent.
Kaze hikaru yotto no masto tachi soroi.
I continuem amb aquesta altra que diu així: un borrissol de neu enterboleix la llum de Venus.
Yuzutsu no isasaka urumi hadare yuki.
I aquesta altra que diu: aire juliu va il·luminant els cims de les collades.
Yamanami no takakarazu shite kaze hikaru.
I continuem amb aquesta primavera que diu: és primavera a la vall de Kurama, cops de destral.
Haru asaki Kurama no tani no nata no oto.
I ara passem a aquest darrer, que serà també és en primavera, i diu: els ulls del llibre les planes acaronen per primavera.
Yuku haru no hito kōgo to shō o yomu me.
Doncs ara hem llegit aquests haikus del llibre El haiku del mestre. Són uns haikus que són traduïts directament al català i acompanyats de la filla del mestre Kawaguchi, que era un professor de matemàtiques, i el qual aquest senyor, doncs, diguéssim, és com la seva obra pòstuma, però que els seus haikus són, diguem, més contemporanis que molts dels que estem llegint aquí. O sigui que això pràcticament és un llibre nou. Això vol dir que el haiku s'adapta a tots els temps. I no vol dir que sempre haguem de parlar de floretes i de núvols. Aquí ell també parla de rascacels, de balandres, parla... I clar, de fet, quan parla de balandres i de rascacels, clar, està dintre la natura, estem en el cel, al firmament, també estem en el mar, o sigui que pràcticament la natura és tot. O sigui, no ens hem de quedar amb un concepte del segle XVIII, per exemple. O sigui que és un concepte contemporani, i a mi és un dels dels llibres que més m'encanta, perquè, bueno, potser perquè és en català i està ben traduït el significat en català i entenc ben bé el significat amb el meu idioma, la meva llengua, però que al mateix temps entenc el pensament de Kamaguchi, perquè vol dir que el que ell volia dir a mi m'arriba. I per això, doncs, gairebé us recomanaria que poguéssiu adquirir. És un bon llibre.
Perdona, podies tornar a dir la referència?
Sí, és els haiku del mestre, de Kamaguchi Teishi. Recopilació i traducció d'Àngel Ferrer i Yayoi Dojo. I és de la editorial Shinden Ediciones, col·lecció Asha. És un llibre... Home, està molt ben presentat, eh? A més, té tots els kanjis en japonès, està escrit en japonès i després en català. O sigui que, bueno, no és fer propaganda per fer propaganda, perquè és un llibre que s'ha de tenir, que diria que s'ha de tenir a la biblioteca, aquest. Doncs bé, ara li toca al Joan Ignasi,
sí. Que hi ha... Més haikus.
Més haikus.
Més haikus. Tots aquests són d'en Taner de Santoca. Estan extrets d'un poemari que el títol en castellà, traduït per Vicente Aya, és El cuenco de mendigar, 100 haikus de un monje zen. Està publicat a l'editorial Hyperion i m'he permès adaptar-los al català jo mateix. Sóc així, i sí. Ara us deixo això.
Tu en saps molt.
Bueno. Intentem. Com era d'esperar, estic sol, estic bé, males herbes silvestres.
Déu-n'hi-do.
Sí. L'altre diu: escolta, grill, només tinc arròs per demà.
Sí, que no puc compartir-ho.
Gràcies.
Però sí, que segur que ho compartiria si em mengés.
Sí. I sembla que tampoc hi té ningú més a qui dir-ho, diguéssim, no?
Sí, sí.
He estado muy pobre y solo tiene arroz para comer, pero, pues mira, no, que despreocupa, ¿no? ¿Sabes?
Sí, y además se lo comunica a él, que es el único que está cerca.
El único que l'escolta és el grill, diguéssim. Sí. 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 La situació és dura, diguéssim. El següent diu: això era la meva cara, el mirall cada vegada més fred.
Aquest fa pensar, eh?
Sí, això ja és una altra cosa. I l'altre, que encara és més clar, diguéssim, diu: no tinc diners, no tinc coses, no tinc dents, estic completament sol.
I tan sol.
Aquest el trobo molt occidental, diguéssim. Sí, excessivament. Però bé. I l'altre diu: i de vegades deixo de pidolar i miro les muntanyes. El poemari és això, el cuenco de mendigar, el vol de demanar o de pitular,
sí,
no?
Sí, sí.
I esclar, tenia la imatge que és un que està sol i és pobre, no? I té, no? Va comentant-ho amb aquesta...
Clar, també va, diàleg amb la pot indicar, doncs, que arriba un moment que també ha d'estar per ell, i llavors la contemplació del que té davant s'oblida d'altres coses, sí. Sí. I don aliment a la part espiritual. Perquè no deixa de ser un monge sent, i és un monge, sí, que és un pitolaire. Aquí sí. En castellà seria el mendigo, eh?
Sí, sí, sí. No. Bé, més haikus d'en Santoca. Aquest següent diu: un cop amb la mà a una mosca, un altre a un mosquit i un altre a mi mateix.
Sempre diuen això de les mosques i el mosquit, no? Els
bueno, són seus vius que t'acompanyen.
Però veus que sempre posen, eh? Sí. Surt molt, sí. Les mosques.
Sí, sí. Bueno, però hi ha d'altres que, per exemple, hi ha haikus que diu, que, per exemple, la libèl·lula, o sigui, els piadimonis, sí, que se planta, doncs, està... Hi ha un haiku que està el monjo està estès, despullat, i diu, a veure on et posaràs la libèl·lula. Però com la libèl·lula, ja diu, la libèl·lula diu, no s'atreveix a pujar segons quina herba, perquè és molt fràgil, no? Tot això. Però tu dius mosquits, libèl·lules, cucaratges,
insectos que sí que realmente están en muchos en
sí, muchos, Japón. Muchos, sí,
claro,
sí,
mucho,
sí.
Mucho. Claro, es que es un país bastante húmedo, ¿no? Es
aquí, y del agua, claro, del agua,
¿no? Mosquits,
sí, 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 hay muchísimos.
Claro, y las luciérnagas, o sea, las cuques de llum, sí. Forman part de, també, de molts haikus, ¿no? Però, clar, estem parlant amb la natura, amb, per exemple, les cuques de llum, si l'aigua és bruta ja desapareixen, i desapareix l'espècie, no? Necessita que hi hagi l'aigua ben clara i sense contaminar. I llavors, de vegades, van seguint el pas de les cuques de llum. I moltes vegades també n'agafen i feien un munyoc gran, i servien com de làmpara, o sigui que això són històries...
Sí.
També n'existien.
Sí, luciérnagas, se llama en castellano.
Sí, és... Però sembla que els del Japó són més grans, eh?
Ah, sí.
Em parece que sí.
De pequeña he visto unas cuantas.
Aquí eran muy pequeñas, son muy pequeñitas. Sí. Bueno, ara tindria que agafar el peu de rei, no sé si...
Jo, però sóc poc rural, em sembla una mica inaudit fer la poesia sobre les mosques, diguéssim, no? O l'entorn de les mosques. Per les cuques de llum té una imatge més o menys poètica, diguéssim, no? Sí. En canvi, les mosques...
Ah, sí, el Machado que té una poesia de les mosques, molt famosa.
Sí.
Sí, és que la connotació de la mosca... No,
segurament perquè van tenir unes vivències més rurals també, diguéssim, sí. No? Clar, no,
sí. És curiós. Aquí sempre han posat trampes per les mosques per treure'ns-les de sobre.
Sí, sí.
Hi ha una cinta que
sí. Se pegan, sí, se van enganchando, sí.
Sí, sí.
Hay otro de aquello de la luz azul, ¿no?
Ah, sí, sí.
Se engancha y ya.
Se pegan, que va bien, ¿eh?
Se engancha muy bien. O sea, tampoco no...
Sí, especialmente todo el tradicional, que es el matamosca. Que jo trobo més definitiu i més pràctic, no? Sí, però bueno, això ja cadascú.
Ara figura't una cosa que nosaltres veiem com que l'hem de perseguir perquè ens molesta, perquè ens han dit que porta malalties, que es posa la carn, que pots agafar, bueno, no sé quantes coses, i llavors el poeta diu, les mosques i els mosquits. Això és igual que amb la mística, els sants, i com he de treure... les puces i els polls del meu cos, que visquin amb mi, no? Aquestes coses són... Ja no saps si...
Bueno, un excés de misticisme.
Sí,
però...
sí. I potser hi ha alguna altra cosa més. Però, bueno...
Notícia.
Deixem-ho aquí. Va, Gerai, què ens has preparat ara?
Doncs un altre segon premi de poesia, aquest del cicle superior de primària. I es titula...
Aquest de primària seria 10 anys, 9 anys? No.
10, 11, 12.
10, 11.
Es titula Per què tinc jo tant? Ahir, mentre sopava, et vaig veure. No tenies casa, ni menjar, ni una mare ni un pare a qui estimar. Ahir, mentre jugava, et vaig veure. No tenies aigua, ni germans, ni amics amb qui jugar. Ahir, quan et vaig veure... sense roba i descalç, vaig pensar, per què tinc jo tant? Et voldria donar roba, joguines, menjar, una família amb qui estar. Et voldria donar una mica de la meva felicitat.
M'ha deixat ja de pasta.
És sentimental, eh?
No, això és, sí, sí. Això és poesia social, això.
Sí, ho és, sí. I tant.
Això és poesia social, segur. Bueno, enhorabona, quan vegis aquesta... És un noi, noia?
És un... Es diu Mar Romero.
Bueno, doncs, felicitats a la Mar Romero.
Aquest és el tercer premi de poesia del cicle superior, de primària, també. I aquest és d'una noia. Es titula Aigua. Aigua de la muntanya. Aigua pura i cristal·lina. Aigua que ens dona vida. Aigua que banya les platges. Aigua que ens dona dolcesa i riquesa. Aigua que ens dona alegria. Aigua pura, aigua neta. Aigua que surt de l'aixeta. Aigua que ens regala el dia a dia. Aigua que va arribar al Japó. Aigua que els ha pres tot. Aigua plena de força. Aigua que ens fa por. Aigua que tot se'ns ho dones. Aigua que tot ens ho prens. Una mica amb el tsunami de Japó.
Sí, sí, això és el tsunami. Què tens a dir, Mihoko? Va, digues alguna cosa per aquesta nena, va. Que t'ha agradat.
Sí.
Que sí?
Agua és muy universal. De hecho, está todo unido, ¿no? Con agua, es que...
Puede ser un bien y un mal, ¿no? Dice ahí.
Claro.
Que nos dé todo y nos quite de todo. Está bien pensado.
Sí, sí.
També he portat una altra que és un accèssit de poesia del primer cicle de l'ESO d'una noia del nostre col·legi i es titula El sol i la lluna. Quan la lluna s'amaga, surt el sol, que no s'apaga. Si un dels dos surt abans d'hora, l'altre s'enfada i plora. Som com germans bessons, però no es poden fer petons. Quan el sol està content, la lluna surt creixent. Quan el sol està pensant, la lluna surt bimbant. Quan per fi es puguin tocar, un eclipsi hi haurà.
Ah, això està molt bé.
Sí,
és ingeniós, eh, també?
Sí, sí. Sí, 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 sí. De quin curs és aquest?
De... Quan el va fer va ser de primer d'ESO, com jo. Perquè és de l'any passat, és d'una noia del nostre col·legi, també.
Molt bé, t'ha tingut gràcia. Molt ingeni, sí, 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 sí.
Mentre busques algun altre, ara la Susana...
D'aquest llibre, Talles de bambú, de Maria Huidobro, porto aquí...
I de quina
editorial? Una llegenda, si és de l'editorial... No la veig per aquí, aquí dintre sortirà. Col·lecció Generació del Vèrtice 40, posa. Ara se m'ha perdut la pena. Veus? Ja m'has estorbat.
Passa que has tret el punt abans d'hora.
Sí, sí, sí.
A veure si hauràs de passar el torn, eh?
Aquí, ja està.
Hola, com es diu la... El Heijin, com es diu la...
Maria Huidobro.
Això,
Talles de bambú.
Maria Huidobro té la seva obra, és molt bonica. A més, és, com ho diem, és descriptiva de, diguéssim, si no, els seus haikus són descriptius dels llocs, on ella ha visitat del Japó. A més, busca les llegendes i ho il·lustra, doncs, no solament fa el haiku, sinó que a més ho il·lustra. Però a més és com fer, em sembla que era el Baixo, a més de ser pintor, doncs ella pinta amb les seves explicacions, que són poètiques.
Sí, no? Llavors... És professora de llengua i literatura francesa, titulada per la Universitat de la Sorbona de París, licenciada, bueno, de tot ha fet, licenciada en filologia inglesa i gran conocedora de la llengua i literatura russa, posee un extenso currículum en donde figuran varios títulos académicos y diferentes diplomas, bueno, de tot una mica, de tot escandinavo, i ha fet molts llibres, El País del Sol Naciente, Estambre de Crisantemos. Bueno, ara ja que l'he trobat, és una llegenda, eh? Comença amb dos haikus i després explica una llegenda. Ritos sagrados, representa las danzas tradicionales. Las danzas muestran un sentido profundo de su liturgia. Una de las más bellas leyendas niponas narra que en tiempos muy remotos, Amaterasu, la diosa del sol, que sería ascendiente de la familia imperial, decidió no dejarse ver a causa de haber sido ofendida por su hermano Susano, el impetuoso dios del viento y de la luna, el cual arrojó sobre su hermana la piel de un caballo desollado. Justamente ofendida, Amaterasu se retiró a una cueva y dejó al mundo sumido en la oscuridad. Para hacerla salir de su retiro, se reunieron 800 miríadas de dioses, que adornaron con espejos y colgaduras los arbustos y todas las plantas que crecían junto a la cueva. Una joven diosa, con el torso desnudo y un cinturón de lechos, se puso a danzar entre los árboles. Los dioses allí reunidos armaron tal ruido, golpeando toda clase de objetos sonoros que llevaban con ellos, que Amaterasu abrió la puerta de su refugio para ver lo que pasaba. Subyugada por los movimientos, ora solemnes, ora pausados, y siempre armoniosos y bellos, se fue alejando de la cueva para mejor observar la belleza de las danzas. La danzarina se alejaba cada vez más de la cueva, y Amaterasu la seguía cada vez más cerca. Para verla ejecutar sus danzas más frecuentemente, Amaterasu no volvió a la cueva. De ese modo, el mundo recobró la luz y el calor que había perdido el sol, que se había perdido al esconderse la diosa, que olvidó sus ofensas y se dedicó a cumplir con sus obligaciones. En las ceremonias sintoístas, la danza, que empezó siendo un rito religioso, representaba un papel muy importante. Los kagur, danzas que servían para crear un ambiente de comunicación con los kami y para aplacar a las divinidades ofendidas. Da esta explicación del cuento.
Aquesta autora aporta més que un poema,
sí.
No? Aporta la cultura japonesa, els costums,
sí.
La sensació que ella percep en els llocs on passa, o sigui, fa diguéssim un paisatge, doncs, a través de la literatura, i a més encara ens aporta el haiku. O sigui,
No, estudia molt perquè agafa la llegenda com, tal i com és, i llavors...
Les llegendes són més sintètiques,
sí.
Que molts dels contes que tu ens has llegit. Però això indica que d'aquí es pot anar a buscar, doncs, totes les llegendes senceres i els orígens i tot això. O sigui que per mi també és un altre gran llibre que avui tenim aquí sobre la taula. Bé, continuarem ara nosaltres, la Mihoko i jo, que la Mihoko està amb la... Avui està amb la fabriqueta de origami. Té una fabriqueta, cada dia veiem una fabriqueta, ara feia dies que no. Però hi ha dies que aquí saltaven les granotes, les grulles...
La setmana que viene els traeré...
També va fer flors per Sant Jordi, però és que... Es una fabriqueta ambulante.
Sí, sí. Este domingo también tengo un taller en Granollers, hago jugar para jugar y allí pues mira, monto un chiringuito y jugamos tres tipos de origami. Uno, hacemos una cometa con papel de origami, y otro es...
¿Qué papel es el de origami? ¿De arroz?
Papel de, no, normal. Yo lo que utilizo es normal, esto está cortado, pero así...
Ah, es un papel normal.
Más fino que
que
folio.
Sí, seria, veure, això és molt fi.
Sí, bueno,
és satinat, no? Potser, sí. Una mica satinat.
Sí,
este papel que se suele hacer en origami, ¿no?
Exacto, normalmente 15x15. Y entonces se hace así.
¿Y cómo se llama el papel?
Papel de origami.
Ah,
sí, sí. Ya te diré dónde puedes comprar.
Primero tienes que enseñar a hacer ranas.
Ah, sí.
Pajaritos.
Claro, un día hacemos un curso.
Sí, me hace mucha gracia de saber esto.
Sí, verdad. Pues mira.
día hacemos un taller.
Bueno, pues, uno grande es como una figura, ¿no? La pones en la estantería, haces uno si un poco grande. I és una figura de...
també, no? Claro.
Sí. Bueno, podríem aprofitar ja que, com que això també ho farem aviat, quan dic aviat dic aproximadament doncs, de 3 setmanes quan fem la presentació d'un altre programa que fem aquí que es diu Video és Haiku, Haijin Video Haiku, en el qual farem la presentació a través també de Ràdio Gràcia. Llavors farem una mica de tallers, bueno, farà ella, jo ja ho miraré,
jo ja
la filmaré perquè així tindré ja un manual a casa.
Sí, he traït unes quantes figures, pues escogemos un par, no?
I també doncs invitarem des de la ràdio que vinguin a la inauguració perquè és un concepte nou, Video Haiku.
Ja hi ha data per la inauguració?
Aviat sí, suposo que serà cap al 19 de juny, o sigui que tenim... com aquell que diu, un mes per acabar-ho, arreglar tot. Doncs que ho sapigueu, esteu tots invitats i ja ho anirem, a cada programa ja ho anirem indicant. Doncs ara que ja ha deixat de fer la fabriqueta, i ara...
me concentro.
Ara es concentra, que fa una cosa, fa l'altra. Claro. Doncs bé, continuarem ara amb els haikus del mestre de Kawaguchi Teishi, de recopilació i traducció d'Àngel Ferrer i Ayoi Doho, de l'editorial Shinden Edicions, col·lecció Aixa. I aquest mestre, doncs, diguéssim, els seus haikus són força contemporanis i continuarem amb el que ja havíem començat. Diu així: Corull de flors sota el cirerer, un gos baralla.
花の下、スピッツの大あくびかな。
I també amb aquesta primavera diu aquesta altra que diu així: aquest to blanc de tovalló entristeix la primavera.
ナプキンの白の極みの春悲しい。
L'esposa canta, mira el suéter de punt fet per la filla.
このセーター着て啓実の妻歌う。
Un gran estol d'ocells volant quan puja la maregassa。
大川に潮の上げ染め鳥雲に。
I un altre que diu llum de joguet encara encès fa trista la primavera。
春秋やおもちゃのシグナル月しまま。
I ara és un, aquest sí que és ben contemporani, que diu una volada d'ocells fa una passada al cràter cels.
Torikumo ni biru chōjō to tokkotsu to.
I llavors l'altre, bueno, aquí indicat aquest perquè els gratacels, evidentment, el temps del Baix i de la d'Issa no existien. Però per això ja diem que pràcticament parlar dels gratacels vol dir que el haiku també s'actualitza i continua havent-hi pràcticament a l'efecte de la naturalesa, que és una volada d'ocells. I quan diu una volada d'ocells fa una passada, en un mateix podia fer una passada entre arbres d'una verneda o d'una horta, no? Doncs aquí l'horta i la verneda són els gratacels. És la aportació en el segle XX. Faig una nota, després apago el llum. És primavera.
Memo hitotsu, kakisoe haru no ともしけす。
I ara farem dos més i acabarem els de haikus del mestre i diu així: la dona sorda es guarda fixament la marinada.
Mimi toki omina shuncho nagame ori.
I finalment aquesta altra que diu la primavera llisca damunt del quadre mai acabat.
Shunshu ya usubokori shite mikan no e
Doncs aquests són els haikus que estan més adaptats al nostre temps comparat amb els altres, però continuen tenint la mateixa essència que tenen els clàssics. I bé, continuarem. Ja està nerviós el Joan Ignasi, ja té ganes, ja no...
Frisós, bueno,
no? Estàs frisant, vinga.
Bé, per acabar amb els poemes del Taner de Santoca, llegim uns altres haikus, que diuen: ha envellit fins i tot el so de les gotes de pluja. Un altre diu: sembla que vaig a morir amb l'ànima tranquil·la sobre l'herba que brolla. I un tercer que diu: sense pensar en res, trencant branquetes seques. No hi ha manera d'evitar-ho. Camí. I per acabar, dos més, un que diu: assumir-lo amb calma, sembla que s'ha de morir. L'herba crema.
Això és l'agost, això, no? Podria ser, no?
Podria ser, la imatge d'aquesta, sí. I l'últim diu: mentre acabo de morir-me, l'herba plou.
Mentre
acabo de morir-me, l'herba plou. Fa una mena d'això.
Filosòfica, que també
sí.
Sí, vaig a saber, que no sé, no s'entén gaire, no, tampoc.
Se suposa que és una manera de dir-ho, això, que es mora sobre l'herba, no? D'alguna manera. Sensació, no? De...
Sí, sembla...
Com de cansament o
entre
de...
Entre moro, es deixa desploma, és com si es desplomés. No?
Sí.
I quan es desploma i es mora, llavors plou. És... Bueno, no sé si ho interpreto, eh? Que et volia de rumiar-ho una miqueta més.
Sí.
Un de curtet, Gerai.
Aquest és un segon premi de poesia del batxillerat i es titula Te gusta conducir? Anuncio BMW. Sota el sol tenaç ja no es veu el mar i s'escalfa ronc ofegant el motor, perquè s'entegegen els pobles blancs. Al damunt fan mil cercles els voltors. L'aire es mou líquid per sobre l'asfalt i fa onejar l'aspre al serra. Esquerpa és la vida al sol marcià, vida de bar de carretera. Queden enrere els pensaments, amarats de sal. No et somprenguis si rere les muntanyes no apareix la brillantor de la mar.
També a mi m'encanten, tots aquests versos que s'està llegint, m'encanten, molt bé. Doncs sembla que jo llegiré un molt curtet, abans que tanquem el programa. A veure si el trobo de seguida. Sí, aquest és una nena de 6 anys que diu així: les hormigues en fila suben per una hoja de hierba i en seguida bajen. Bé, amics, amigues, oients, ha arribat el moment del comiat i desitgem que us hagi agradat aquesta estona de divulgació de la literatura a través del Teatrí de Butxaca del Coll i de Ràdio Gràcia 107.7 FM. Ens han acompanyat avui en el programa els col·laboradors i col·laboradores Susana Domènech, Joan Ignasi Elías, Mijoco i Gerai. I com a tècnic de la ràdio, en Jordi Domènech. Us esperem el proper dia a les 6 de la tarda. Us parla Salvador Barrau.